Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda. Benvinguts de nou a un altre programa de la República. Com veieu, ja comença a fer fred i comencem encostipats una mica. Però bé, avui tenim un tema que ho volíem abordar des de feia temps i bueno, altres qüestions han passat per davant, però és un tema que jo crec que interessarà molt, que és la formació professional. Els estudis de formació professional i el futur dels nostres fills, alumnes, de la gent jove i de tothom que vulgui cursar aquest tipus d'estudis. I per parlar d'això tenim avui Jesús Martín. Ell és representant de l'UGT dins d'aquest sector, no? Dins de l'especialitat de formació professional. Bona tarda, Jesús.
Molt bona tarda. Un plaer d'estar amb vosaltres, amb Republicans per l'FP.
Molt bé, gràcies. També tenim a Ramon Roy. Ell és representant de l'USTEC. Bona tarda, Ramon.
Hola, bona tarda.
I també tenim amb el company Rodri Plaza, que ell és representant del Sindicat de Comissions Obreres. Bona tarda, Rodri.
Bona tarda, Alfons.
Bé, a començament de curs va sortir als mitjans de comunicació que molts alumnes, no, bueno, de Barcelona en concret, que no s'havien pogut matricular de formació professional o no ho havien pogut fer amb l'especialitat que volien. Segurament aquesta informació era una part de l'iceberg de problemes que estaven o que estan més amagats al fons. Per tant, durant el programa intentarem anar amb un cert ordre, si podem, perquè les persones oients d'aquest programa situïn el respecte. I llavors, bueno, jo ja llenço una pregunta general, perquè comenceu per qui vulgueu. La meva pregunta és: quina és l'actual situació de la formació professional a Catalunya? Endavant.
Si voleu, començo jo.
Endavant.
Sí, no. Vinga, comença tu.
Vinga. Doncs, bueno, l'actual situació de la formació professional a Catalunya, com hem vist aquest estiu, ha estat que hi ha hagut un dèficit de places i aquest estiu s'ha vist agreujat per un increment de preinscripcions i de sol·licituds. No ve de nou aquest dèficit, sinó que el venim denunciant des de fa més de 10 anys. Ja tirant de meroteca podeu trobar ja notes de premsa del sindicat que denunciàvem ja el 2009-2010 un dèficit de places de grau mitjà i d'FP en general, Aquest dèficit, doncs, acompanyat d'una manca de previsió de l'administració, doncs comporta que una exclusió del sistema educatiu de milers de persones i una de dos, o han de pagar pels seus estudis amb inscripcions a ofertes privades o queden excloses del sistema educatiu. No només ha estat a Barcelona, sinó que ha estat general a Catalunya i a tot Espanya, a la resta de comunitats autònomes, com per exemple a Madrid, que s'han quedat a fora més de 20.000 persones del sistema públic de formació professional. Aquest dèficit, doncs, importa que l'administració i el ministeri hagin d'invertir molts milions d'euros per la creació de noves places i donar resposta i donar continuïtat a les persones que estan estudiant actualment grau mitjà i volen accedir al grau superior i continuïtat a les persones que han abandonat el sistema educatiu, volen retornar, i a les persones que finalitzen el quart d'ESO i volen estudiar estudis professionals. Per tant, les campanyes dels darrers anys doncs, s'han creat expectatives que no han anat acompanyades d'una provisió suficient de places públiques. D'acord?
Molt bé.
Sí, com a primera ronda, el que jo diria és que la manca de previsió és un problema constant i permanent, com ha destacat el company Rodri. Aviam, els poders públics tenen totes les dades del cens, és a dir, que poden fer projeccions sobre quanta gent acaba. A més, amb les estadístiques d'anys anteriors, tu pots veure l'increment de la demanda i l'increment de la població que demanda una continuïtat educativa. Ja? Per tant, per ells era més còmode mirar cap a una altra banda i escudar-se en una falsedat, que era que la formació professional no és un estudi obligatori, però aquí el que obviaven és que la LEC diu que el cicle formatiu de grau mitjà ha de ser universal, per la qual cosa també un govern que vulgui que la seva societat estigui ben formada ha d'apostar clarament per la formació professional, cosa que no s'ha fet i que hem vist que en un principi més de 25 alumnes el mes de juny no havíem tingut plaça, cosa que els va agafar totalment desprovistos i que els sindicats aquí presents vam denunciar i vam estar treballant intensament per intentar revertir les solucions improvisades que feia el departament, com per exemple incrementar el nombre de persones en plena pandèmia que havien de fer aquest tipus d'estudis i passar de 30 a 33 alumnes. O, per exemple, enviar-lo sense haver-ho demanat a l'Institut Obert de Catalunya o estudiar en horària tard de la nit quan aquestes persones encara no estaven preparades. Llavors, aquí el que demanem és previsió, que hi hagi fons adequats i que hi hagi un ajustament de l'oferta i la demanda de places públiques. El que no pot ser és que a costa de les classes baixes i populars es vulguin aprofitar certes companyies que estan oferint serveis privatitzats i que abusin de la bona voluntat de la família i també de la improvisació del govern. Ja farem una segona ronda i deixem el company Ramon que digui a cada dia.
Endavant, Ramon.
Vale, gràcies. Sí, bueno, més o menys comparteixo com el que han dit els meus companys en aquest moment. Ara, entenem i partim de la idea de que sí que hi ha una mala planificació per part del departament. Sí que és cert que des de no diria sempre, però podria dir sempre, o des de fa molt de temps, una de les grans desconegudes que existeix en aquest país a nivell educatiu i acadèmic és la formació professional. I com això és així, possiblement el departament ho atén, o creiem que ho atén, potser d'una manera no tan acurada com ho fa amb altres nivells educatius. Però bueno, la qüestió és que s'ha trobat amb aquesta situació, que tot i que els sindicats que formen part de la mesa i entenc que altres sindicats que tampoc també, tot i que estava més que avisat, perquè nosaltres, els sindicats que estem aquí i altres que també formen part de la mesa sectorial de negoci del departament, els estem avisant continuadament. Escolteu, falta una planificació, falta un mapa de la formació professional. Ara ve l'avalanxa de l'alumnat de primària i dels estudis obligatoris. I sí, però la qüestió és que ens trobem en aquesta situació. Aquí s'ha d'afegir potser un augment bastant important de la propaganda que s'ha fet darrerament envers de la formació professional, per raons X. Pues, nous sectors econòmics que aposten per fer la formació professional des d'un punt de vista privat, que han gastat molts diners fent propaganda. La propaganda que també fa el Ministeri d'Educació i Formació Professional sobre la nova FP, que serà, i tot això ha fet, entenem, ha participat en que ha augmentat molt la demanda de persones que volen fer formació professional, no única i exclusivament alumnes que acaben l'ESO o que acaben el batxillerat, sinó de gent que se vol reincorporar al sector educatiu. Si aquí afegim que s'està dient de que a partir de, entenem, una vegada que s'aprovi la nova llei d'FP, amb l'estrella de la formació professional dual, que diuen que els alumnes cobraran un sou que no és tal qual, almenys no és exactament com ho diuen, pues, ha incentivat aquesta voluntat per part d'aquesta quantitat de nous candidats a ocupar una plaça de formació professional. Hem fet la denúncia corresponent i sí que és cert que sembla que, tot i que creiem que no ha sigut d'una manera molt propícia, el departament pues, ha intentat fer mesures per intentar corregir aquesta situació. Pot ser una mica, diguem, no ajustada a la realitat, perquè, evidentment, el fet de que tu puguis optar de forma extraordinària una formació professional que potser no era la que tu desitjaves, pues, ha fet que molts alumnes cursen allò que ells no volien. Nosaltres demanem, com a USTEC, que per al curs vinent el departament tingui una planificació més efectiva basada en una orientació per a l'alumnat i una diversificació de l'oferta formativa de formació professional. Perquè és una de les altres mancances que té la formació professional a Catalunya. Els sectors econòmics i industrials d'aquest país són els que són i hem d'intentar distribuir les opcions perquè tot l'alumnat pugui optar a alguna formació professional que li pugui servir, que li pugui agradar i que tingui futur. ¿Vale? Sembla que el departament, almenys així s'ha manifestat, va per aquesta via. Però aquí s'ha d'afegir una altra nova situació, que és que, segons han comentat i han anunciat en els mitjans, a partir del curs vinent hi haurà un canvi de matrícula en el sentit que s'ampliaran els terminis i entrarà una nova figura que és els cursos d'especialització, que complir més o menys amb la unificació dels dos subsistemes que hi ha de formació professional. La reglada que tothom coneixem i aquella que ofereix la formació, diguem, del sector ocupacional o de l'administració de formació ocupacional. Que possiblement, si no se fa bé, ens trobarem en una situació semblant o pitjor.
Bé, a mi m'han quedat alguns dubtes que us demanaré que m'aclariu, perquè suposo que també als oients els hi pot interessar, com per exemple, què és això de la formació professional dual, de la que ara parlàveu, en què consisteix. Però també voldria que em digueu quina és també, des del punt de vista de gruix econòmic, el paper que avui juga la formació professional dins del conjunt de l'ensenyament de Catalunya. És a dir, si es dedica a la formació professional al que dediquen, doncs, no sé, altres països d'Europa, si hi ha les ràtios d'alumnes i professors que es considera adequades, etc. Bueno, disculpeu que bueno, jo com a neòfit amb això, doncs m'agradaria que també expliquéssiu una mica aquesta situació estructural per llavors també poder entrar una mica més amb un dels temes que abordava ara el Ramon, que potser hi ha hagut molta propaganda de la formació professional i això no estava planificat ni estava preparat, no? Jo llenço això. Endavant.
Anem per parts. Jo deixaré una part que contesti el Rodri i el Ramon. Aviam, tu formaves part, pel que sabem, de SEAT, si no recordo malament. No? Doncs, aviam, hi ha una sèrie de sectors que necessiten canviar tecnològicament i per adaptar-te necessites formar-te. És una necessitat del mercat, és una necessitat de l'empresa i després és una necessitat de les persones. Fins ara, la formació professional, com ha destacat anteriorment el Ramon, era la gran desconeguda. Però ens hem adonat que sense formació tu no pots adaptar-te als canvis al llarg de tota la vida professional que una persona tindrà. Abans era molt fàcil. Tu entraves a SEAT amb 20 anys, després d'haver passat per la seva escola d'aprenents o per un altre centre de formació professional, i podies tenir la garantia de prejubilar-te als 60 anys, no? A la mateixa empresa. Ara aquesta situació no serà possible i haurem d'entrar i sortir constantment de centres de formació. Però aquesta cosa que estem aquí parlant tan clarament és complicada perquè és molt difícil de combinar el sistema de formació professional inicial, que seria el Departament d'Educació, i després aquell que estava en mans del Servei d'Ocupació de Catalunya, que tenien tempos, tenien matriculacions, horaris i formats diferents. Aquest és un repte que nosaltres l'anomenem la integració dels dos sistemes, aquell que prové de treball i aquell que prové d'educació. Aquest és un repte difícil i que amb la nova llei de formació professional que el Ministeri ha d'aprovar i validar, doncs hi haurà 5 tipus de formació en funció de la seva durada. Aquells cataloguen en A, B, C, D i E. I que serà modular, complementària, i que teòricament ha de funcionar. A la pràctica, doncs, tenim els nostres dubtes, perquè si, per exemple, després d'una campanya que va fer el govern de 174 graus, hi ha una avalanxa de gent que es matricula, o, no, perdó, que vol matricular-se, que es prescriu i que no veu atesa la seva petició, el que causes és abandonament, no? I desesperació per part d'aquestes persones. El govern tot just ha començat una campanya que es diu Acredita't. I aquesta campanya, l'esperit que té és que aquelles persones que han treballat convalidin la seva experiència professional i puguin tenir un reconeixement oficial i, si s'escau, fer una sèrie de crèdits o mòduls per tal de tenir una titulació. Però llavors, si aquesta campanya és un èxit, el sistema està realment preparat per assumir aquesta demanda, la meva resposta és no. No. Si som incapaços d'assumir la demanda de gent que ja prové del sistema educatiu o que l'ha abandonat i que vol retornar, dubto molt que estigui actualment preparat per assumir d'aquestes persones que vulguin titular-se. Llavors, és un problema d'estat, és un problema de república, i llavors haurem de buscar solucions invertint diners i no només fent-nos valer de propaganda i atenent exclusivament el que vulguin alguns lobbies, no? que volen gent formada que haurien de formar ells i que formi el sistema. Nosaltres apostem més per una formació més generalista i després que cada persona, quan vagi a una empresa, doncs s'hi adapti. No fer-ho només exclusivament per al que vol aquella empresa. I bé, doncs, pel tema de la FP dual, deixo parlar o al meu company Ramon o al meu company Rodri.
Sí, una pregunta només. Quin percentatge de privatització hi ha a la formació professional a Catalunya?
Doncs mira, dissortadament, clar, tot el que és deficitari és públic. En canvi, les empreses privades fan un win-win. Només volen fer o oferir aquells cicles formatius que tenen una gran demanda i que poden tenir una gran matrícula i revertir grans beneficis. I això es concentra en poblacions com Barcelona i de l'àrea metropolitana que poden absorbir. I bé, aquí hi ha un mínim d'un terç en segons quines poblacions i segons un estudi d'una fundació propera a comissions podríem parlar de més del 40% a Barcelona. Això ja el... Però posa entre un terç i un 40%, d'acord? De privat. Per què? Perquè hi ha una part pública que és deficitària. Per exemple, doncs, a sanitat, a informàtica, hi ha una sobredemanda. En canvi, amb soldadura i amb d'altres disciplines, doncs estàs amb 8-10 alumnes i els costos són realment els mateixos que si en tens 30. D'acord? Deixo la paraula als meus companys.
Bé, per al·lusions a l'estudi aquest, concretar que l'estudi és per part de la Fundació Barcelona FP, en la que, bueno, en el darrer estudi, doncs ja s'afirma amb dades que són objectives que 6 de cada 10 alumnes de la ciutat de Barcelona estudien en centres públics, perdona, en centres privats i 4 en centres públics. Val. Dins dels privats, doncs, hi ha privats, totalment privats i concertats. Val. Però aquests percentatges fora de la ciutat es reverteixen en l'àrea metropolitana i en el conjunt de Catalunya i de l'Estat jo crec que estem en un 60-40 aproximadament, entre 60-70, 40-30, d'acord? Aquest és el nivell de places públiques, de matrícula en centres públics que hi ha. Referent a tots els temes que has comentat, al fons, que són molts temes, molt diferents, has preguntat per la dual. La dual, a veure, és més un fenomen mediàtic que un fenomen real, perquè els percentatges d'alumnat matriculat evidencien que no és una modalitat que hagi augmentat en els darrers anys, i és que no supera en cap comunitat autònoma el 5% d'alumnat matriculat. D'acord? I des de moltes comunitats autònomes, començant per Catalunya, quan estava Irene Rigau, tenien com a objectiu arribar al 30%, i s'ha intentat fer de tot tipus de maquillatge de dades, per fer veure que hi havia més alumnat del que hi ha realment matriculat, i amb les dades actuals, doncs, inclús ha anat en descens degut a la destrucció d'empreses durant la crisi. Val? Quan comentaves quin és el nivell, quina és la importància que hi ha dins del sistema educatiu de la formació professional, doncs bé, la importància doncs, ve donada també per les dades d'alumnat que tria aquests estudis. I malauradament, doncs, majoritàriament l'alumnat va a fer batxillerat. Amb un 60-70% l'alumnat, quan finalitza l'ESO, tria batxillerat, encara que no estigui preparat per fer batxillerat per diferents motius, per comoditat, perquè el tenen al propi centre, perquè encara no saben què triar. No és el mateix un alumne que ha de triar en fer batxillerat que un que ja ha de triar la seva família professional. I és molt més fàcil anar al batxillerat i l'orientació a la secundària obligatòria està pensada per derivar-lo al batxillerat que no pas per derivar-lo a la formació professional. No només és l'organització del sistema i les passarel·les que té el sistema que faciliten i dificulten l'accés a la formació professional i faciliten l'accés al batxillerat, sinó que també són la manca de recursos que hi ha a l'educació a Catalunya. Com sabeu, que estem als nivells més baixos de la Unió Europea. I dins de l'educació, l'FP és la germana pobra de l'educació i és a l'etapa que s'hi destinen menys diners. Ja sigui per formació del professorat, com per desdoblament de les aules i per la qualitat de l'ensenyament, l'FP sempre és la germana pobra. I s'avisarà durant el confinament amb la falta de places que hi ha hagut, que s'han hagut de pujar les ràtios, i no es pujaven les ràtios a la formació professional des del 2012, quan van ser les darreres retallades. Val? Ha sigut una mesura d'emergència, però és una retallada. Llavors, si ens comparem no cal comparar-se amb altres països, eh? Si ens comparem amb països veïns, a França es destinen 10 vegades més recursos econòmics a la formació professional que a Espanya. I si ens comparem amb altres comunitats autònomes, doncs les mesures que tenen el País Valencià doncs no són austericides i s'han creat en els darrers anys 18.000 places de formació professional. Llavors, Catalunya estaríem en una situació molt similar que la comunitat autònoma de Madrid.
Molt bé. Endavant, doncs.
Vale. Jo contesto la pregunta que has fet de què és la formació professional dual. Bueno, és una modalitat de formació que permet compaginar formació en l'aula i formació en els centres de treball. Vale? És una modalitat que ben portada pot tenir molt èxit, però aquest és un dels hàndicaps que ens podem trobar. La nostra massa industrial, capacitat industrial o empresarial està suficientment preparada per poder dur a terme la dual? Bueno, hi ha empreses i empreses. I estem parlant de que la modalitat aquesta ha de durar durant el temps. I és complicat. És complicat. I això és el que estem veient, que no s'estan complint per qüestions, pot ser de l'empresa, per qüestió de l'entorn del centre en el qual estudien els alumnes, que això no s'està complint. Vale? Aquí hem d'afegir també que amb la nova llei d'FP, la llei de l'ordenació de la formació i la integració de la formació professional, que s'aprovarà, sembla que entra la setmana vinent en el ple del Congrés, i segurament entrarà en vigor les començaments de l'any vinent, aquesta llei incorpora en els currículums de tots els cicles formatius l'obligatorietat de la formació professional dual. No sabem com ho podran fer, perquè la idea és aquesta, que tothom acabi fent dual. Si fos possible, bueno, ben portada estaria bé, perquè apropa l'alumnat al centre, que a més té la formació de les aules i que a més la poden complementar amb el que aprenguin o puguin aprendre al centre de treball. El problema està en els tempos, en el que aquesta dualització que es vol fer de forma massiva ja que ara el curs vinent implica una reducció importantíssima de l'horari acadèmic de l'alumne al centre. I creiem que aquesta no és la bona via. La via seria poder acabar la teva formació integral per obtenir una professió o uns coneixements bàsics que puguin permetre desenvolupar la teva professió al llarg de la teva vida i anar complementant-la amb allò que puguis aprendre en l'empresa en concret amb la qual tu facis la dual. Però aquesta no és la idea. I aleshores pot ser que aquesta nova fórmula acabi sent ja no una formació complementària, sinó una eina per ocupar el jovent. Que diem que aquesta no és la funció primària de la formació professional. I tot i que una cosa i l'altra es podien complementar, veiem que no anem per aquesta via. I després, sobre el que ha comentat el Jesús, del percentatge de... Bueno, i després també el Rodri, sobre els percentatges de formació professional que es fa a la privada i a la pública, estem veient que això s'està incrementant, desregularització cap a la privada arran de la introducció de la formació professional online, a distància. Coneixem d'empreses que s'han creat del no-res que arriben a tenir potser 26.000 alumnes. Uns 26.000 alumnes amb 140-145 treballadors, entre 200 administratius i demés. I no parlo de l'IOC. L'IOC és l'Institut Obert de Catalunya, que és una formació online reglada, perfectament ben estructurada i d'una altíssima qualitat. N'hi ha d'altres. I amb l'anunci que hem rebut d'Europa de que properament, i corregiu-me, sisplau, companys, que en els propers 2-3 anys l'estat espanyol rebrà uns 5.800 milions d'euros per la formació professional, sembla que està augmentant exponencialment aquestes empreses que es dedicaran a la formació professional online. Entenem que no tota la formació professional es pot fer online. No sé, jo ara penso un soldador, bé, potser sí que pot haver mòduls, assignatures que es puguin fer així, però tota la formació professional no. I sabem d'empreses que estan fent formació professional online d'higienista bucodental, per exemple. No sé, que la tendència és, potser indirectament, més que directament, a la privatització de l'FP, aprofitant aquestes noves línies que s'incorporaran en breu al nostre sistema.
Fem una petita pausa i tornem en seguida.
Una ciudad estrellada, pero curro sin contrato 12 horas frente al mar, bronceada y cabreada. Sirvo birra a un alemán que me canta. Now I'm a no cry. Precariete, bicicletas, sordames y buples, suligun, que es que se dan, que se no sé qué. Disculpe, señorita, me está asustando al bebé. Un día lliura la semana y en fanten que ya se ve. Lléguese, res de fer, tampoc al desperdicià. Sempre quedan las bolleras que ocurren mal en Purda. Y sí, sí que es blanca la violencia salarial, que yo cobro más del doble que el compa del Senegal. ¿Quién está delante? ¿Quién está detrás? ¿Quién fríe patatas? ¿Quién sirve el agua con gas? Y no somos las mismas hermanas, las del chiringuito y las del campo de manzana.
Es que hoy a mi compañía le falla la cobertura, pero me da igual, no necesito eso ahora. Voy al bosque más profundo a que me dé la brisa, ahora me da la risa. Me tomo una birra a una buena temperatura, por un rato me olvido, solo es aquí ahora. Suena el despertador y no he dormido nada, y me espera una jornada de 8 horas.
Me dicen que todo bien, todo vale, hay gente peor, obedece y no te rayes. Puedes elegir el color de tus cadenas. La manzana está podrida, mejor no morderla. Todas queremos mejorar, eso está muy claro, pero nos aprietan los grilletes demasiado. Las que están arriba miran a otro lado, algo tengo yo que mirarme en los costados.
Entre colegas del mar, els que sudan embrusan, però no és prou per oblidar que ens estan precaritzant. Entre col·legues del bar, els cossos embriaguen, però no és prou per oblidar que ens estan precaritzant.
I jo currant a l'estiu amagat del sol, més blanc que un vampir, no me surto a la nit, este jo, no m'arriba mai l'hora de dormir. Et petonejo al carrer perquè em sento sense por. Què faig aquí? Vaig venir a Barcelona a viure per sentir-me lliure, però trobo les mateixes gàbies com una roca a l'aigua que no surra. La vida no s'atura, trobo a faltar la meva àvia. Tinc clar que no vull ser, però és difícil, la precarietat està al carrer. Som una generació sense por però sense fe. Cariño, trauma, l'estrés, avui no em sento molt bé.
Vida sempre cario, nunca sale a cuenta, bolsillo vacío, quédate la vuelta. Amores precarios, nunca sale a cuenta, bolsillo vacío, quédate la vuelta. Vida sempre cario, nunca sale a cuenta, bolsillo vacío, quédate la vuelta. Amores precarios, nunca sale a cuenta, bolsillo vacío, quédate la vuelta.
Entre colegas del mar, els costos en embrutant, però no és prou per oblidar que ens estan precaritzant. Entre col·legues del bar, els cossos embriaguen, però no és prou per oblidar que ens estan precaritzant.
Y sobre todo, mis amores, que tengáis un bonito verano.
Bueno, esteu abordant un dels temes que jo crec que també és important des del punt de vista econòmic, però també des del punt de vista de l'educació, el tema de la digitalització, no només de l'economia, sinó del mateix ensenyament i, en aquest cas, diguem, de precisament per ensenyar a les noves professions, no? Als nous professionals. Clar, això és un repte realment molt gran. I, bueno, com ara assenyalava el Ramon, si resulta que d'aquest repte la part més beneficiada que surt és la part, diguem, d'empreses, no? Empresarial, professional, que té, diguem, muntat ja una, no? Una història i uns fondos, m'imagino, com quedarà tota la part pública. Perquè això és un repte no només per la FP, sinó en general, no? Per tota l'educació, la digitalització. Com la veieu vosaltres?
Bé, la digitalització és és cabdal pel repte de la nova economia, però no hem de confondre digitalització i societat del coneixement a allò que deia el company Ramon. Una cosa és ensenyar i preparar i formar per assumir els nous reptes tecnològics, que això ha d'estar tutoritzat i ha d'estar l'alumne aprenent acompanyat constantment, i una altra cosa és fer-ho d'una manera virtual. Una cosa és que per la pandèmia i per evitar mals majors, és a dir, que la propagació dels brots s'hagi fet un ensenyament híbrid, i una altra cosa és apostar per un model híbrid en el qual la formació no ha de ser la virtual la prioritària. La nostra aposta prioritària és l'oferta presencial i amb unes pràctiques també presencials. Jo no m'imagino que un alumne faci pràctiques virtuals i que el seu tutor d'empresa o tutor de centre l'estigui només assessorant virtualment. A més, hi ha una cosa que només es pot ensenyar in situ i corregir in situ. Si tu et fiaries, o els oients es fiarien, d'un pilot d'avió que només ha fet simulacions de vol? Doncs jo crec que no. O d'un cirurgià que només ha vist operacions per videoclip? Doncs jo diria que absolutament no. Una altra cosa és que hi hagi una colla d'empreses, com ha citat Ramon, que vulguin forrar-se i dir, doncs mira, si puc arribar a 2.000 matriculacions, faig un títol, però bé, una de les coses que nosaltres vam pactar a l'hora de fer el decret de bases de com ha de ser la formació no presencial és que ha d'estar supervisada per la inspecció educativa. I la inspecció educativa de Catalunya només té competències en el nostre territori, perquè estem en un estat autonòmic. Llavors, aquestes empreses amb seu en zones frontereres, per exemple, Lleida, doncs volien captar alumnes d'Aragó i d'altres comunitats i fer-se d'or a costa de l'ensenyament online, que no és la nostra pretensió. La nostra pretensió és apostar per la formació de les persones i augmentar la seva qualitat de vida i el seu benestar, perquè estan amb una ocupació de valor afegit, i és el que nosaltres volem. Ho volem pel nostre país i ho volem per la qualitat de vida de les persones. Ens hem d'oblidar de l'economia manufacturera del segle XIX i començaments del XX, i hem d'apostar per la indústria 4.0, però no amb esclavitud i precarietat. I l'única manera és fer un bon seguiment, evitar l'abandonament prematur amb una bona orientació i invertint diners, i sempre en presència pública.
Bé, a veure, quan parlem de digitalització, jo crec que més enllà del que és les modalitats d'ensenyament, ja sigui presencial, no presencial o semipresencial, que jo, bueno, estic totalment d'acord amb el que ha comentat Jesús i Ramon, que hi ha certs cicles i certes competències que no es poden ensenyar a distància. Hi ha empreses que estan autoritzades per expedir títols de formació professional, com va passar en el seu dia amb les universitats privades, i tu pots treure una titulació de soldadura o de cures d'infermeria o de electricitat totalment online. I no és el mateix que fer-la presencial. La titulació és la mateixa. Val? Però bueno, això és les modalitats d'ensenyament i jo crec que la digitalització en si doncs, és la implementació de les noves tecnologies en totes les competències que s'imparteixen qualsevol modalitat, ja sigui presencial, semipresencial o no presencial. Ja la nova llei d'FP ja preveu que s'implementi un mòdul de digitalització en tots els currículums de totes les famílies professionals. Veurem com acaba, perquè fer 30 hores de digitalització per tots els alumnes no és digitalitzar l'alumnat ni el professorat. O sigui, per implementar digitalització en totes les famílies professionals, doncs cal inversió, cal molta formació permanent del personal docent i cal implementar-lo en tots els mòduls, perquè tots els mòduls, des del mòdul transversal de formació i orientació laboral fins als mòduls específics de cada família professional, es pot implementar la nova tecnologia i la digitalització. Però això, per això cal inversió i formació i un pressupost que no depengui d'uns fons europeus o uns fons puntuals, sinó un pressupost estable.
Bé, ja estem abordant a la recta final, però jo sí que m'agradaria que abans de que acabéssim el programa diguéssiu la vostra visió sobre el tema de la formació professional precisament en un moment en el que tant pel tema del Covid com pel tema del canvi climàtic estem veient que moltes professions hauran de canviar perquè moltes indústries també s'hauran d'adaptar i bueno, hi ha gent o mitjans que diuen que avui en dia, i es referia a això al company Jesús, doncs diguem, aquest procés de digitalització tirarà endavant, però alhora el tema de les energies alternatives també estan trucant a la porta i per tant, sabeu cap a quin tipus de formació professional estem anant en aquests moments o caldria? Bueno, com ho veieu?
A veure, jo entenc, sí que és veritat que la tecnologia ha evolucionat moltíssim, la forma de fer les coses ha evolucionat moltíssim, però la base de tot continua sent la mateixa de fa 50 o 60 anys. Parlem del canvi climàtic, de les noves formes de generació d'energia, perquè solars continuen necessitant els mateixos tècnics que els instal·len electricistes, evidentment actualitzant-se cap a la fotovoltaica i demés, però instal·lem els mateixos torners i demés que faran els angulars per poder muntar-les. O sigui, jo penso que lo que anem cap a una actualització de lo que teníem i possiblement, evidentment, se crearan algunes noves especialitats de formació professional com de carreres universitàries i demés, però no d'una forma tan, diguem, diferenciada a les que existeixen ara mateix.
Com diu el Ramon, aviam, ens hem de projectar no amb la idea de la formació professional inicial. Al llarg de la nostra vida, com he dit anteriorment, s'hauran creat i destruït empreses. En un període de 5-10 anys hi haurà noves professions que nosaltres haurem de donar resposta. Primer, com a agents socials que som, haurem de fer prospeccions. Aviam, a mig termini i a llarg termini, quines són les demandes del mercat i què podem oferir nosaltres. Aviam, també hem de dir que no tot és el que demani el mercat. No? Aviam, si una empresa vol una especialitat X, s'haurà de mullar i invertir diners. No els hi pagarem la resta amb les cotitzacions de tots els treballadors i treballadores. Aviam. Hi ha una part que, com ja sabeu, tota persona que treballa destina una part del seu sou a la formació. Per tant, estem amb el dret a exigir que se'ns doni una formació de qualitat i que ens serveixi no només per omplir un expedient, sinó per donar resposta a les necessitats, primer, individuals, i col·lectives i en darrer terme, del mercat. Aquesta és la nostra visió.
Bé, jo crec que la formació professional que requereix el mercat de treball ha de ser una formació professional de qualitat que actuï com a palanca de canvi també pel mercat de treball i pels sectors productius i està molt vinculada tota la qualitat de l'FP amb la qualitat del treball. Si no hi ha qualitat al treball, no hi haurà una FP ni una FP dual de qualitat. I es retroalimenten. O sigui, quanta més qualitat a l'FP, doncs més qualitat també al treball. I cap a on anem? Doncs el que diuen els experts també és que cada vegada seran més importants les competències transversals, que són les que s'imparteixen ara mateix en la formació professional inicial del sistema educatiu, que l'alumnat surti amb una visió i amb unes competències molt transversals i que puguin adaptar-se ràpidament i fàcilment als canvis tecnològics i del mercat productiu. Llavors, això, amb una formació de qualitat feta en els centres educatius, doncs és la clau de l'èxit.
Bé, podríeu, després de tot el que estem parlant, podríeu resumir una mica què és el que demaneu als sindicats respecte a la Generalitat i davant del curs i de les necessitats actuals sobre la formació professional? Quins són els punts principals?
Bé, primer, indicar que la FP és un model formatiu i educatiu d'èxit en el qual es pot promocionar, en el qual es pot entrar i sortir. Una persona pot dir, mira, ara faig un cicle formatiu de grau mitjà. Vaig a provar una empresa i després tornar i fer un grau superior. O més endavant, doncs, continuar i anar a una universitat politècnica, que tenim una molt bona, que és la UPC. Llavors, és un model d'èxit d'inserció laboral, però clar, la persona que estudia FP ha d'estudiar una cosa que li agradi, no l'ha de ser una opció, és a dir, que sigui com a mínim, el que demanem com a mínim és que aquella plaça que se li otorgui sigui de la família professional que ell ha demanat i que reculli la seva sensibilitat. Invertir en formació és invertir en país, és invertir en república.
Bé, jo seré una mica més breu. En primer lloc, diàleg i consens social és el que demanem a l'administració. En segon lloc, un augment, un mapa de l'FP i un augment de les places públiques, un pla de lluita contra l'abandonament escolar prematur i una millora de les condicions de treball i de l'organització de l'FP a través de l'actualització de l'acord d'FP, de l'únic que hi ha hagut a Catalunya, que data del 1999 i precisament el vam signar aquests tres sindicats que estem aquí, Comissions Obreres, USTEC i UGT, i en el qual es contemplen doncs, tots els aspectes organitzatius, normatius i de millora de les condicions de qualitat, com la baixada de ràtios, els desdoblaments, les hores de coordinació i la formació permanent del professorat.
Disculpa. Sí, nosaltres, a més, entenem que la Generalitat ha d'apostar per la formació professional en la mateixa línia que aposta per els altres nivells educatius. Després, entenem que la Generalitat ha d'apostar també per el reconeixement fora de lo que és l'àmbit institucional de l'FP, parlo del sector industrial, perdó, del sector de l'empresa, del sector empresarial, i que aquest reconeixement es reflecteixi no solament en el fet de l'ocupació, sinó d'una ocupació en aquell lloc o categoria professional que li correspon als estudiants d'FP o titulars d'FP pel seu nivell d'estudis acadèmics.
Bé, en tot cas, per tot el que dieu, el tema del més professors i del estabilitat del professorat sembla que és un tema clau. Ja com última pregunta, llavors és, esteu d'acord en que tots aquests professors que avui encara estan en pla d'interinatge, han de ser fixes? O com ho veieu, això? O què esteu reclamant?
No només això, aviam, perquè un professor o una professora puguin ensenyar, han de tenir una seguretat laboral, com qualsevol altra persona. En segon lloc, el sistema, si ha d'acollir milers i milers d'alumnes, ha de tenir professionals i ben pagats i que tinguin seguretat laboral i bones condicions laborals. Això és indubtable. Tenim dificultats en moltes especialitats per trobar professorat, perquè no surt de compte. Hi ha certes professions que estan molt ben pagades en el sector privat i aquestes persones opten per anar a una empresa que els paga més i, a més, no cal que treballin a la ciutat de Barcelona o a l'àrea metropolitana de Barcelona, on, per exemple, els preus del lloguer dels habitatges o de compra estan molt més tensionats que no pas a la resta del país. Per tant, ens ho hem de fer mirar.
Bueno, per la nostra part, entenem que és incomprensible que al segle XXI el 35% de la plantilla del Departament d'Educació no sigui funcionari de carrera, perquè en el seu moment no van oferir les places a oferta d'ocupació pública o per allò que hagin fet perquè no sigui així. Entenem que la idea primera era externalització, entenem, perquè si no se comprèn, però em sembla increïble això, que un 35% de la plantilla no és sigui... No, creiem que han de ser i han d'estar ja com a funcionaris de carrera. I aquest nou procediment d'estabilització que s'iniciarà en breu doncs pot ser una de les solucions. Potser no és de la manera que nosaltres voldríem, però sí que pot ser, per mirar com a mínim, reduir bastant la taxa d'interinitat com a mínim fins al 8%. Inestabilitat laboral, perdó.
A més, és una qüestió de justícia, no? Social.
Totalment.
Bé, sobre les condicions laborals del professorat, nosaltres creiem que se'ns obre ara les portes per millorar les condicions del professorat d'FP amb la incorporació del PTFP en el cos A1 de secundària i hi ha l'oportunitat també d'equiparar el professorat PTFP que no reuneix les condicions mitjançant un pressupost del Ministeri i les comunitats autònomes. Això és una millora laboral i té l'oportunitat també d'estabilitzar tot aquest personal a través de convocatòries d'oposicions amb una millora també i una facilitat en l'accés en aquestes convocatòries en els propers anys. Perquè, com han dit els meus companys, doncs, hi ha pocs professors d'FP i el sistema requerirà de professionals. I bueno, ja hem plantejat, en les meses d'educació, hem plantejat moltes propostes per dotar de professionals en els cicles on hi ha més demanda de col·lectiu i algunes s'estan implementant i altres es podrien implementar, però requereixen recursos i els recursos els ha de posar l'administració.
Molt bé, doncs fins aquí hem arribat. Moltes gràcies. Tot el que heu dit jo crec que serà de l'interès de tots els oients que han estat escoltant. I bé, donat aquest acord que s'ha manifestat aquí amb aquest programa, també diré que a mi m'agradaria que aquest pla que es va fer conjunt entre els tres sindicats i la Generalitat en l'any 99, em sembla que deia el Rodri, pues es pogués tornar a renovar en aquests moments que són claus, no? Claus per tota la nova situació i pel futur que hem d'afrontar. Bueno, doncs moltes gràcies, Jesús, moltes gràcies, Rodri,
moltes gràcies.
I moltes gràcies, Ramon.
Moltes gràcies, Alfons. Bona tarda.
Molt bé. Salut i república.
Salut.
Salut i República. Salut.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.